Aquí comença Amb gel i llimona. Un podcast de Ferran Dalmau, Lara Garcia i Bernat Pareja.
Bon dia, benvingudes i benvinguts una setmana més a Amb gel i llimona. Avui ens movem al fons del mar. El so viatja més d'un 20% més ràpid i més lluny dins l'aigua que no pas per l'aire. És a dir, que un so que pot ser insignificant per a nosaltres dins l'aigua pot arribar a reproduir-se i esdevenir important per a la flora i fauna marina. Els humans fem moltes activitats dels oceans que generen soroll.
Sí, per exemple, quan anem amb vaixell o amb creuer, quan generem activitats.
Sí, o les plantes petrolíferes.
Exacte.
I no ens oblidem tampoc de les d'oci, com per exemple les motos aquàtiques i totes aquestes que al final també generen soroll. Doncs bé, amb totes aquestes activitats industrials hem transformat i seguim transformant l'espectre sonor dels oceans. El resultat és que el canvi de quantitat i diversitat de sons dins del mar són fonamentalment diferents respecte a l'època preindustrial. Ara, un estudi publicat per la revista Science ho ha demostrat i ha remarcat també l'impacte negatiu que això suposa per a la vida marina.
Per entendre l'estudi és important deixar clar que al fons del mar hi ha tres tipus de sons. Tenim el so d'origen biològic, que ve principalment dels animals, el so d'origen geològic, és a dir, de la composició física del fons marí, com les formacions rocoses, i finalment el so humà o antropofonia, que és tot aquell que genera l'activitat humana. Ve dels vaixells, de les plantes petrolíferes, dels molins d'energia eòlica.
Sí, en el cas dels molins passava una cosa curiosa, que hi va haver la tendència a portar-los al mar per evitar que fessin malbé els paisatges, i ara s'està demostrant.
Exacte.
Precisament que és negatiu que estiguin al mar pel soroll que genera.
Sí, sí, per evitar la contaminació visual, doncs se n'ha provocat de moltes d'altres.
Sí, sí, és... de fet, tot aquest soroll que generem els humans té unes repercussions a la vida marina.
Sí, és la típica cosa que no ens hem parat a pensar, però que quan hi caus és evident.
L'estudi es diu El paisatge sonor de l'oceà Antropocè i diu que abans de la revolució industrial el so majoritari era d'origen biològic i geològic i en canvi el so provinent dels humans era minoritari. Amb el temps i sobretot amb les noves innovacions tecnològiques i industrials això s'ha capgirat. Ara no només ha augmentat molt el soroll d'origen antropològic, sinó que el so biològic ha disminuït a causa de la mort de molts animals per la contaminació i el canvi climàtic. Aquest canvi de dinàmica en l'àmbit sonor del mar podria ser només una mala conseqüència de tot el canvi industrial, però és que, a sobre, és molt nociu per les espècies que encara habiten els nostres oceans.
Així és, Ferran, i de fet, el 2005 les Nacions Unides van classificar el problema del soroll oceànic, que així és com li diuen, com un dels 5 més importants per a la conservació de les balenes. Però no són només les balenes. La ciència conclou que també afecta a moltes altres espècies, fins i tot els invertebrats. Les espècies afectades pateixen canvis de comportament a causa de l'estrès que els genera el soroll. També poden tenir pèrdua d'audició temporal, o fins i tot total. Confusions, desorientacions i, en els casos més extrems, la mort.
Penseu que en alguns casos aquests sorolls són molt i molt forts. Per exemple, el mar de les costes d'Holanda i França es calcula que cada dia explota almenys una bomba de les que encara queden de les guerres mundials. Tot això se suma a altres efectes negatius que l'acció humana ha suposat per la vida dins l'aigua. Us les expliquem. Un d'ells és l'acidificació de l'aigua, és a dir, que els oceans i mars s'estan tornant cada vegada més àcids. Un informe del World Meteorological Organization sobre els gasos d'efecte hivernacle afirma que la concentració del CO2 ha augmentat en un 42% des de l'inici de la revolució industrial. Aquest diòxid de carboni reacciona amb l'aigua del mar formant àcid carbònic.
Sí, aquesta acidesa fa que disminueixi el pH d'un 8,2 a un 8,1. Una baixada que pot semblar petita i insignificant, però que representa en realitat un augment del 26% dels ions d'hidrogen, els responsables de l'acidificació de l'aigua. Quins problemes pot generar això? Bé, dins del mar hi ha certs éssers vius com els coralls, les cloïsses, les llagostes o els crancs que són coneguts com a organismes calcificadors. Tots aquests necessiten el calci present en l'aigua per tal de crear-se les closques i els esquelets. Bé, l'augment del diòxid de carboni fa que aquest procés es ralenteixi o fins i tot quedi aturat. A més, l'augment de l'acidesa té un impacte negatiu en el desenvolupament de les espècies, és a dir, no creixen tant com haurien, ja que són molt susceptibles a l'acidesa en la seva fase juvenil. També pot ser que disminueixin la seva capacitat de reproducció. L'exemple més clar és l'eriçó de mar, que ha disminuït la taxa de fecundació d'ous.
Déu-n'hi-do, un altre problema molt important i del qual no se'n parla i que té solucions molt complexes, doncs, degut a tot el temps que s'ha trigat a arribar fins a aquest punt. Hi ha problemes dels quals se'n parla més, ja que són més evidents, els efectes a curt termini. Un d'ells és el desglaç, que fa pujar el nivell del mar cada vegada més. La pujada de temperatures que pateix el nostre planeta té una repercussió directa en els mars i els oceans. En condicions normals, el gel de l'oceà Àrtic creix a l'hivern i es desfà a l'estiu de manera que hi ha un equilibri. Però amb l'augment de la temperatura dels últims anys, cada vegada més es desfà el gel a l'estiu i en creix menys a l'hivern. A més, com menys gel hi ha, menys es reflecteixen els rajos solars de nou cap a l'espai i, per tant, l'aigua absorbeix més escalfor i el gel es desfà encara més. Com veieu, tot és un cicle, un peix que es mossega la cua.
Exactament, i es preveu que a finals del segle XXI el nivell del mar hagi augmentat uns 60 centímetres. Això és una gran amenaça per les comunitats costaneres i els esculls de corall, entre d'altres. Quan els esculls de corall es debiliten, moren molts dels animals que hi viuen. L'ONU alertava el 2019 que si no intentem aturar-ho, durant el proper segle el nivell de l'aigua creixerà 10 vegades més ràpid que en el segle passat. D'aquí a l'any 2100, els oceans podrien augmentar més d'un metre, la qual cosa posaria en perill gairebé 700 milions de persones que viuen a la costa.
Hi ha una altra pràctica que posa greument en perill el fons marí i les espècies que hi habiten. Aquesta és la pesca d'arrossegament, una tècnica en què s'utilitzen vaixells que arrosseguen unes xarxes enormes durant metres pel fons del mar i que atrapen a tots els animals que es troben pel camí. Aquesta tècnica ha estat implicada en el declivi de moltíssimes espècies de peixos i altres animals com el corall, els dofins i les tortugues marines.
Una de les coses bones que va aportar el confinament, i això diu molt de nosaltres com a societat, va ser la disminució del soroll al mar i del diòxid de carboni a l'aire. Els indicadors de pol·lució de l'aire es van situar en uns mínims que no es registraven des de feia molts anys. Es pot pensar que el mar va passar el mateix, i més si tenim en compte la quantitat d'animals com dofins o taurons que es van deixar veure més a prop de les costes. Bé, tampoc s'ha notat tant com sembla. El confinament no ha ajudat a la restauració dels ecosistemes marins, ja que aquests ecosistemes tenen un ritme més lent que els altres. 3 mesos d'inactivitat han estat només una reducció en la destrucció de la biodiversitat. De fet, ha anat acompanyat d'un altre problema com és el del plàstic, ja que la pandèmia ha fet augmentar enormement els consums de plàstic i materials d'un sol ús, com són els paucs, les mascaretes o els guants, i són materials que, sovint, acaben al mar.
Bé, com tots sabem, el problema del plàstic al mar no és pas nou, i de fet, hem vist que s'han fet moltíssimes campanyes de conscienciació sobre aquest fenomen. Últimament, però, s'ha posat el focus en els anomenats microplàstics, segur que n'heu sentit a parlar. Com el seu nom indica, són trossos de plàstic de menys de mig centímetre. Aquestes partícules les ingereixen els peixos, plàncton o balenes, entre d'altres, pensant que és menjar. L'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació informava de la presència de microplàstics en més de 800 espècies de peixos, crustacis o mol·luscs. Nosaltres no en quedem pas exempts. Una persona que mengi marisc pot arribar a ingerir 11.000 microplàstics l'any. No només els podem ingerir per aquesta via, sinó que també per la sal marina o inclús per l'aigua de l'aixeta. Al contrari del que es pot pensar, les partícules que més poden posar en perill els humans no són les grans, sinó les petites, ja que es poden colar al torrent sanguini, al sistema limfàtic i acabar al fetge.
La La conclusió és que l'humà ha fet molt de mal a la vida marina i de moltes maneres diferents. Per sort, contra algunes encara hi pot haver solució. L'estudi que hem mencionat a l'inici ha estat dirigit per una sèrie d'investigadors de la Universitat King Abdullah d'Aràbia Saudita. I a banda d'explicar els problemes del soroll dins l'aigua, també presenta possibles solucions. Solucions que han pensat després de revisar més de 12.000 articles sobre el soroll als oceans.
En primer lloc, fan una demanda clara. Les polítiques nacionals i internacionals han de ser més ambicioses a l'hora de regular i oferir solucions tecnològiques per a reduir el soroll marí. A més, han de millorar el control dels paisatges oceànics per mantenir un entorn saludable.
I en segon lloc, fan dues propostes més directes, Bernat.
Doncs sí, la primera, l'implementació de vehicles marins que facin exploracions sísmiques pel fons, en lloc d'enviar canonades d'aire comprimit que afecten a les espècies.
I l'altra, la segona, és establir unes cortines de bombolles al voltant de les obres i construccions submarines per frenar el soroll que aquestes generen.
L'impacte de l'acció humana als mars i oceans fa anys que té conseqüències severes, i si es segueix aquest ritme pot desembocar en catàstrofes que posin en perill moltes més espècies, fins i tot la nostra. Els plàstics, el desglàs i la desaparició del corall són potser problemes que tots tenim més presents. Ara cal prendre consciència real i conèixer altres efectes que generem els humans, com ara la contaminació acústica del mar, i que també afecten moltíssim animals dia a dia. Doncs fins aquí el tercer episodi de la temporada i us esperem la setmana que ve, Bernat.
Amb més tranquil·litat i notícies.
Marxem abans que es desfaci el gel.
I avui més que mai.
Adeu.
Adeu.